Bon dia. Les associacions de famílies de fins a 13 centres educatius d'Olot demanen accions urgents a l'Ajuntament per tal de millorar la mobilitat als entorns educatius.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Doncs bàsicament el que demanem és que els entorns escolars siguin més saludables, més pacífics, que la canalla, la mainada puguin arribar pels seus propis mitjans, que són a peu, en bicicleta, en patinet, i que doncs, es tingui en compte això per les properes decisions que s'han de fer a nivell municipal, no? Que hi hagi un pla de mobilitat.
És la membre de l'AFA de l'escola Malagrida, Anna Uribe, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Aquest dilluns han protestat al carrer Sant Rafael per demanar mesures com, per exemple, més aparcament de bicicleta i mesures de pacificació. Aquest divendres continuaran amb les accions reivindicatives a les sortides d'alguns centres. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimarts 18 d'abril de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Gairebé un centenar d'empreses han decidit formar part de l'àrea de promoció econòmica urbana de les preses. El projecte Pione Catalunya dota els empresaris de poder de decisió per actuar als polígons, assumint els costos econòmics que això comporta amb la finalitat d'aconseguir beneficis mutus. La CUP Olot ha presentat la campanya Olot Camina, que té com objectiu convidar la ciutadania a fer desplaçaments per la ciutat a peu. Aquesta acció va néixer d'una moció de la plataforma No és un vial, és un carrer, ara fa un any, però segons explica el portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, al no concretar-se han decidit tirar-la ells endavant. En política, Carla Simón ha anunciat en un comunicat que renuncia a anar a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles. La directora de cinema ha dit que vol clarificar que no és de Junts i que no comparteix la seva opció política ni la majoria de les seves idees. En salut, la Garrotxa registra un augment considerable de primeres visites de joves en centres de salut mental. Les xifres no paren de créixer des de fa 5 anys. Segons la psiquiatra i coordinadora del CESMIC, a la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, és un increment que va començar abans de la pandèmia. En cultura, el grup de recerca d'aeròdroms de Girona reivindica el passat republicà de la Garrotxa i demana que es posi en valor els espais d'arqueologia bèl·lica de la comarca. Ho han fet aquest cap de setmana en un homenatge als antics aviadors. El sac de gemecs es farà notar a Olot del 17 al 21 de maig. Ho farà amb una nova edició del Festival Cornamusam, que enguany serà més gran del que estem acostumats. Un dels objectius del TILE, entitat organitzadora, és aconseguir fer xarxa i que la gent hi participi. I també parlarem d'un llibre que posa llum a part de la història perduda del passeig Maristany de Camprodon. Aquest sector del municipi partia de Llanars i ara recull com ha evolucionat aquesta zona urbana des dels seus inicis. En esports, el juvenil A de la Unió Esportiva Olot a 5 jornades de tornar nacional. Tot i la derrota d'aquest cap de setmana contra el penúltim classificat, els olotins són primers a 5 punts del segon, l'Igualada. I també parlarem de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot jugarà l'ascens a la Superdivisió i Divisió d'Honor a casa. El pavelló d'esports serà la seu de 3 de les 5 fases d'ascens que organitza la Federació Espanyola. Serà tot plegat el cap de setmana del 20 i 21 de maig.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. I comencem parlant que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts cedir els pisos de la Sareb un total de 50.000 que el govern espanyol destinarà a lloguer assequible. D'aquests 50.000 habitatges de la Sareb que el govern espanyol vol destinar a lloguer assequible, al voltant de la meitat encara no estan disponibles. També el gran protagonista d'aquest dimarts és Vladimir Putin, que ha visitat per sorpresa les regions ocupades de Kherson i Lugansk, segons el Kremlin. El govern de Rússia ha fet públiques imatges del president als fronts del seu exèrcit a Ucraïna, però no se sap de quan són. Greenpeace, per la seva banda, denuncia la Unió Europea per etiquetar el gas natural i la nuclear com a energies verdes. La demanda refereix al sistema de classificació de les energies aprovades per la Comissió Europea, que permet inversions destinades a impulsar la transició energètica en plantes nuclears i de gas. I tanquem parlant de més vigilància a la Staphylococcus, el bacteri que ha provocat la mort de 3 infants aquest any. El Regne Unit va alertar al setembre que 15 menors havien mort per aquesta infecció i es va activar una vigilància més activa en diversos països.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui repetirem la jugada semblant ahir, és a dir, xàfecs i algunes tempestes, tot i que ahir la fortuna va acompanyar la comarca d'Osona, on feia temps que no hi plovia tant, fins a 16 litres per metre quadrat, a la zona nord, la zona amb calamarsa, que va estar afectada més per calamarsa al Lluçanès, concretament a Lluçà. 12-13 litres van caure a Sant Boi de Lluçanès, 5 litres a Vic, a Ripoll 3-4 litres, a Gombrèn també, 3 a Cadiretes, a Llagostera. Bé, en definitiva una mica de regada, però sobretot a la comarca d'Osona. Va passar de llarg a bona part de la Garrotxa. Però avui tenim una nova oportunitat de més ruixats a partir de les 4-5 de la tarda fins al vespre, puntualment amb tempesta i calamars, i la temperatura baixarà lleugerament. Pot nevar al Ripollès, bé, a cotes de 1.600-1.700 metres aproximadament. La temperatura de nit freda, però poques glaçades, llevat del Pirineu, aquí sí que hi glaçarà, i de dia, novament, entre 15 i 20 graus, però més a prop dels 15 a l'interior i al voltant de 18 cap a la costa. Bé, demà un dimecres amb més clarianes, potser alguna petita gotellada al Pirineu, però el temps ja guanyarà estabilitat. Perdrem aquesta ratxa d'un parell de dies de ruixats. I dijous, a part del sol, destaquem la forta pujada de temperatures amb màximes al voltant de 25 graus a molts indrets.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 18 d'abril de 2023 parlant d'aspectes relacionats amb la mobilitat, perquè les associacions de famílies de fins a 13 centres educatius d'Olot demanen accions urgents a l'Ajuntament per tal de millorar la mobilitat als entorns educatius. Aquest dilluns han protestat al carrer Sant Rafel per demanar mesures com, per exemple, més aparcament de bicicletes i mesures de la pacificació. Aquest divendres continuaran amb les accions reivindicatives a les sortides d'alguns centres. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Fins a 13 associacions de famílies de centres educatius de la ciutat van dur a terme una acció reivindicativa aquest dilluns per demanar a l'Ajuntament d'Olot que adopti mesures per tal de pacificar el trànsit a escoles i instituts. Ho explica Anna Uribe, membre de l'AFA de l'escola Malagrida.
Doncs bàsicament el que demanem és que els entorns escolars siguin més saludables, més pacífics, que la canalla, la mainada puguin arribar pels seus propis mitjans, que són a peu, en bicicleta, en patinet, i que doncs, es tingui en compte això per les properes decisions que s'han de fer a nivell municipal, no? Que hi hagi un pla de mobilitat.
Les AFA també demanen potenciar més el transport públic, controlar els nivells de contaminació, ampliar les zones d'aparcament de bicicletes i patinets i campanyes informatives per fomentar els desplaçaments a peu en bicicleta. En parla la membre de l'AFA de l'Escola Prada d'Alt, Núria Pascal.
Que incentivessin el fet de poder anar amb mitjans sostenibles, perquè si no el que ens trobem és que la gent que té voluntat d'anar-hi, com que es troba un accés perillós, que és difícil anar amb bici, que anar-hi amb infants que no estan tan segurs a la bici com pot anar-hi un adult, fa un cert respecte, llavors això desincentiva o frena les ganes d'anar-hi amb mitjans sostenibles. Per tant, fer un entorn favorable a la mobilitat no motoritzada facilitaria que tothom qui vol hi pogués anar, com a mínim. No s'obliga ningú, qui vol utilitzar el cotxe podrà seguir utilitzant el cotxe, però es garanteix els drets d'aquells qui volen anar amb mitjans no contaminants.
Des de ja fa un temps han nascut iniciatives que intenten canviar aquesta realitat als centres educatius, com per exemple el Bicibus. En aquest sentit, la AFA demana més implicació a l'Ajuntament perquè iniciatives com aquestes puguin seguir creixent.
El Bicibus, que és una iniciativa maquíssima, no? I que per mi mereix, no?, tota la meva lluança, s'ha de tenir en compte que això és una voluntat que sorgeix de les AFAs, sí? I el gra de sorra que hi posa l'Ajuntament és això, és un gra de sorra. No està facilitant a les escoles que sí que han impulsat un bicibús, no està facilitant doncs, uns carrils bici, no està aportant doncs, una millora en la infraestructura perquè el bicibús pugui créixer.
A l'acció de protesta hi van participar les AFA de les escoles Morrot, Malagrida, Petit Plançó, Escola Pia, Pla de Dalt, Sant Roc, Bisaroques, les escoles Bressols Municipals, l'escola Joan 23 i els instituts Bosc de la Coma, Greda, Garrotxa i Montsecopa. Totes elles van llegir un manifest i els mateixos infants van contribuir-hi elaborant pancartes i un gran mural. Aquest divendres es duran a terme noves accions davant d'alguns centres educatius a les sortides, tallant carrers i mostrant a través de la reivindicació com els agradaria que fossin aquests entorns escolars. Les AFA no descarten presentar mocions al consistori aglutí si no es desenvolupen accions concretes de millora de la mobilitat.
I per la seva banda, també relacionat amb la mobilitat, la CUP Olot ha presentat la campanya Olot Camina, que té com a objectiu convidar la ciutadania a fer desplaçaments per a la ciutat a peu. Aquesta acció va néixer d'una moció de la plataforma No és un vial, és un carrer, d'ara fa un any, però segons explica el portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, al no concretar-se, han decidit tirar-la ells endavant. Consisteix en l'elaboració d'uns plànols i la col·locació d'uns cartells que marquen minuts i metres per desplaçar-se a diversos punts de la ciutat.
Fa més d'un any, la plataforma No és un vial, és un carrer va proposar a l'Ajuntament d'Olot, a través d'una moció que va acabar prosperant, crear una campanya que convidés els veïns i veïnes a fer els desplaçaments per la ciutat a peu, sota el nom Olot Camina. Aquest dimarts, el grup a l'oposició de la CUP ha presentat la seva campanya. En parla el portaveu de la CUP, Jordi Gasulla.
Ens ha portat doncs, un parell o tres de mesos de fer-la i amb els pocs recursos que tenim i la gent que som, es demostra que l'Ajuntament no ho hagi fet, és senzillament deixadesa i manca de voluntat política perquè és fàcilment realitzable. És la campanya que creiem que hauríem d'haver fet des de l'equip de govern i en tot cas encara hi estan a temps. Vull dir que si volen nosaltres posem a disposició la feina que hem fet per si l'Ajuntament ho vol aprofitar i realment fer la feina que s'hauria d'haver fet.
La campanya els ha costat uns 1.600 euros i han dissenyat uns plànols que repartiran entre la ciutadania, a més de col·locar uns cartells a diverses zones de la ciutat per indicar els minuts i els metres que hi ha per arribar a diversos punts d'Olot. En parlen Bosco Plans i Mireia Montbardó de la CUP Olot.
Aquest material que estigui disponible per totes les persones que vulguin ho trobarem en diferents punts de la ciutat. Sí, es presentaran aquests plànols també per xarxes durant aquesta setmana i també el que farem és una encartellada en aquests punts que hem marcat com de pas, no? Perquè tothom pugui tenir aquesta visibilitat d'ostres, quanta estona tardo, quanta estona trigo fins a un punt, fins a l'altre.
No va ser difícil perquè la ciutat és caminable. Ja ho és avui dia, tot i que en molts espais no sigui agradable o no estigui del tot adaptada, però la ciutat ho permet.
Des de la CUP expliquen haver presentat aquesta proposta al Col·legi d'Arquitectes i demanen a l'equip de govern que treballi de manera immediata amb un pla de mobilitat.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Gairebé un centenar d'empreses han decidit formar part de l'àrea de promoció econòmica urbana de les Preses. El projecte Pioner Catalunya dota els empresaris de poder de decisió per actuals polígons, assumint els costos econòmics que això comporta amb la finalitat d'aconseguir beneficis mutus. Des de l'equip de govern de les Preses destaquen que després d'aquesta reunió informativa amb els empresaris, el projecte, conegut com a PEU, serà una prova per comprovar les mesures que s'han pres per a la zona en els darrers anys. La instal·lació de càmeres lectores de matrícules serà l'últim pas del projecte.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
El creixement del polígon de les preses en els últims 5 anys ha portat els empresaris de la zona i la Generalitat a acostar posicions per tal de ser pioners a Catalunya en matèria de seguretat. Ho seran gràcies a la PEU, un projecte que portarà beneficis econòmics i de tranquil·litat a un polígon que compta amb desenes d'empreses. Fa unes setmanes explicàvem que l'Ajuntament de les Preses tenia pendent una reunió amb el subdirector de Política Industrial de la Generalitat, Jordi Carbonell, per tancar els detalls del projecte. Aquesta reunió s'ha produït aquest mateix dilluns, on el subdirector de Política Industrial ha remarcat que les preses serà pioner gràcies al nombre d'empreses i la gran superfície industrial que té.
Decidir quines actuacions poden fer per la millora del seu polígon i contribuir econòmicament entre tots els empresaris d'aquest polígon, perquè ara sí que l'associacionisme voluntari, on uns contribuïen i altres no contribuïen, doncs s'ha acabat, no? Perquè vull dir, la majoria qualificada en aquest polígon de les preses, tant en nombre d'empreses com en nombre de la superfície que tenen, que hi havia dues majories qualificades, ha decidit que la constitució de la PEU tiri endavant.
La Generalitat ha donat suport econòmic a 16 projectes de PEU d'arreu de Catalunya, però no tots han tirat endavant, a diferència del de les preses. L'alcalde del municipi, Pere Vila, destaca que una de les mesures de la PEU són les càmeres lectores de matrícules, que facilitaran que el projecte aporti beneficis en un futur proper.
Havíem volgut des de l'Ajuntament complementar amb l'acord dels empresaris a través de càmeres, doncs, en el propi polígon. Per tant, aquest és un dels objectius del polígon i un dels objectius que ja tenim a mans i al damunt de la taula, pressupostos, doncs, per posar-hi fil a l'agulla i que es desenvolupi ja d'una manera immediata.
Segons les parts, els APEU són el nou model de polígons industrials on els empresaris decideixen què fer-hi, contribuint-hi econòmicament perquè totes les empreses obtinguin beneficis. Un apunt en matèria política: Carla Simón ha anunciat en un comunicat que renuncia a anar a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles. Simón ha dit que vol clarificar que no és de Junts i que no comparteix la seva opció política ni la majoria de les seves idees. Per aquest motiu, la realitzadora catalana afirma que ha decidit retirar-se de la llista a la qual va donar suport simbòlicament com a suplent independent. Més enllà d'aquesta decisió, Simón assegura que segueix creient fermament en la política local, on el que importa, segons diu, són les persones amb projectes il·lusionants per a les seves comunitats i no les sigles dels partits.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Seguim amb més temes. La Garrotxa registra un augment considerable de primeres visites de joves en centres de salut mental. Les xifres no paren de créixer des de fa 5 anys. Segons la psiquiatra i coordinadora del SESMIJ a la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, és un increment que va començar abans de la pandèmia i afegeix que, entre altres factors, s'ha vist incrementat degut a l'ús de les xarxes socials.
L'informatiu del migdia.
L'augment de visites de joves que per primera vegada requereixen d'ajuda per part d'un centre de salut mental no para de créixer en els darrers 5 anys. Tot i això, aquest increment és menor a la Garrotxa que a la resta de comarques gironines, on el volum de tensions és més alt. Els centres de salut mental infantils i juvenils de les comarques gironines han atès durant el 2022 un total de 7.225 persones, de les quals 2.411 hi anaven per primera vegada. L'increment d'atesos en relació amb l'any 2021 és del 5%. La psiquiatra i coordinadora del centre de salut mental infantil juvenil de la Garrotxa i el Ripollès és Maria Àngels Domínguez.
Bueno, ha estat un continu. O sigui, cada any estem registrant més primeres visites, casos més complexes, perquè hi ha molt més factors a tenir en compte i això no només passa a la Garrotxa.
Un dels motius d'aquest increment de primeres visites als centres de salut mental de la demarcació de Girona és la complexitat de casos. Domínguez explica que des dels centres reclamen més recursos per fer front a la situació.
Sí que veiem això, doncs, un augment de primeres visites i més complexes. I per això també, com a salut mental, hem de buscar altres recursos que no siguin només a nivell ambulatori, no? Altres recursos per poder accedir a aquesta població. I per això d'aquí, no? Doncs aquests són els programes que estan, doncs, apareixent.
A partir de l'1 de juny es posarà en funcionament un d'aquests recursos a la Garrotxa, com és el programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil. El grup de recerca d'aeròdroms de Girona reivindica el passat republicà de la Garrotxa i demana que es posi en valor els espais d'arqueologia bèl·lica de la comarca. Ho han fet durant aquest cap de setmana en un homenatge als antics aviadors de la República a l'aeròdrom de Tapioles, a Tortellà, on s'ha inaugurat una exposició i una placa commemorativa, informa Natàlia Moreno.
Durant la Guerra Civil Espanyola, l'exèrcit de la República va començar a planejar camps d'aviació per tot Catalunya com a defensa dels atacs de l'enemic cada cop més freqüents. A les comarques gironines se'n van projectar uns quants, si bé no tots varen arribar a funcionar com a aeròdroms. Alguns exemples a la Garrotxa els podem trobar a les preses i a la Vall d'en Bas, construït el 1937, i també el camp d'aviació de Tapioles, a Tortellà, construït a mitjans del 38 com a suport del de Salrà i operatiu fins al febrer del 39. En ambdós camps d'aviació s'hi poden trobar refugis antiaeris. Precisament els de Tortellà s'han conservat intactes més de 80 anys després perquè un pagès de la zona hi guardava les eines. A la Vall d'en Bas, dels 4 que hi havia, a hores d'ara només en queden 2. Per aquest motiu, l'historiador i membre del grup de recerca d'aeròdroms de Girona, Juli Clavijo, ha reclamat a les institucions municipals i comarcals la protecció i la divulgació d'aquests espais.
Hi ha tot un patrimoni històric provinent de la Guerra Civil, de l'època de la Guerra Civil, com són els refugis, que francament estan oblidats i que fins i tot, si continua així la situació, podria donar-se el cas de que fossin, de que quedessin destruïts. Ha de ser les institucions, ha de ser la societat civil la que reclami que aquesta riquesa històrica que tenim, que avui en aquest moment fa 85 anys de la seva història, doncs sigui conservada per les generacions futures.
Precisament a Tortellà, centenars de persones s'han congregat aquest cap de setmana per homenatjar els antics aviadors de la República. L'acte va comptar amb desenes de vehicles de la dècada dels anys 30 i avionetes. També va inaugurar-se una placa commemorativa i una exposició dedicada als camps d'aviació i a la guerra als diversos municipis de la Vall del Llierca, amb diversa documentació original de l'època.
I abans dels esports parlem del Cornamusant perquè el Sac de Gemecs es farà notar a Olot del 17 al 21 de maig. Ho farà amb una nova edició del Festival del Cornamusant que enguany serà més gran del que estem acostumats. Un dels objectius del TILE, entitat organitzadora, és aconseguir fer xarxa i que la gent hi participi. Seguint la línia de les altres edicions, es durà a terme als voltants de la plaça de Braus. Ens porta més detalls l'Aniol Puigvert.
Falta poc més d'un mes perquè el Sac de Gemecs torni a sortir pels carrers d'Olot. El Cornamusant és un festival que ja s'ha consolidat a la ciutat i que aquest 2023 celebra la seva 32a edició. Enguany començarà el pròxim 17 de maig i durarà 5 dies. Seguirà la línia de les últimes edicions, ja que des de l'entitat organitzadora, el TILE, volen que el festival tingui un format participatiu. Des de l'organització consideren que aquesta edició serà més gran que les altres, prioritzant fer xarxa entre els assistents i sense fer canvis excessius. Ho explica el president del TILE, Àlvar Borrell.
L'essència del festival és la que en els últims anys hem anat treballant, per tant, el format, més o menys, qui ja ha vingut a alguna altra edició, no trobarà un canvi molt radical. Sí que intentem créixer cada any i portar doncs, propostes més interessants, poder fer un muntatge més gros i que tot vagi guanyant consistència, però això, l'essència, al final, es mantindrà.
Les principals novetats d'aquesta edició del Festival Internacional de la Cornamusa Olot serà la recuperació, 8 anys després, del 8è Premi Ratafia Roset, que vol promoure la creació de nous repertoris per a la cornamusa sola o amb formació que la contingui. També hi haurà varis concerts que tancarà les jornades del Cornamusam i que acompanyaran a la cabreta pels carrers de la ciutat. El divendres tindrà lloc Rosi el Poni Pissador i dissabte s'acabarà la diada amb música celta actual a càrrec de Rura.
El premi va ser una iniciativa del TILE antic que van dur a terme doncs, durant 3 anys, 98, 99, 2000. Es van presentar moltíssimes obres i va haver doncs, una producció bastant interessant i algunes d'aquestes obres van servir doncs, després per a alimentar els grups de música d'aquell moment que buscaven ampliar repertori. I creiem que és una idea que hem d'anar recuperant. Cada any potser no, però cada X anys doncs és molt interessant anar fent convocatòries per intentar doncs, aconseguir més repertori.
Les entrades per la 32a edició del Cornamusam ja estan a la venda. Es poden trobar a les xarxes socials i a la mateixa pàgina web. El festival se celebrarà com cada any a la plaça de Braus d'Olot.
Marxem un moment cap al Ripollès per parlar d'un llibre que posa llum a part de la història perduda del Passeig Maristany de Camprodon. Aquest sector del municipi partia de Llanars i ara recull com ha evolucionat aquesta zona urbana des dels seus inicis i fins a mitjans del segle passat, informa Jordi Altesa.
El Passeig de Maristany està molt associat a Camprodon, però el pas del temps ha esborrat una etapa prèvia al 1965, quan aquest passeig començava a Llanars. Aquesta és la història que recull el darrer llibre de l'historiador ripollès Agustí Dalmau, una publicació de tirada molt limitada, de tan sols 300 exemplars, i que ja estarà disponible aquest Sant Jordi.
Bueno, de cara a Sant Jordi molt bé, s'ha repartit, doncs, l'editor, que és l'Oriol Moles de Ripoll, doncs deia, és sobretot aquí a Camprodon, també es podrà trobar a Llanars i també a Ripoll. La tirada és molt curta, he de dir que s'han fet només 300 exemplars, perquè tenim en compte que poca gent llegeix i que poca gent compren llibres, i que, bueno, la idea és que en principi que no en quedarà cap, és a dir, que qui vulgui que s'espavili, perquè es pot quedar sense llibre.
Per a Dalmau, aquest llibre és un punt de partida recollir el passat de Camprodon. L'autor considera que hi ha molts elements del seu patrimoni que no s'han recollit ni indexat.
És perquè és un municipi molt turístic, hi ve moltíssima gent i és un lloc on el tema de la indexació històrica s'ha fet poc a Camprodon. És a dir, hi ha pocs llibres de Camprodon, encara se n'han fet pocs. Amb el qual hi veig perspectives de futur. A Ripoll ho veig més complicat. A Ripoll, sincerament, hi ha llocs de la comarca, per això que deia, hi ha llocs que no hi ha poca tradició de llegir llibres i més actualment preocupa de les noves tecnologies. Però aquí, si Déu vol, en farem algun més.
Una publicació amb moltes imatges que recorden com el passeig Maristany no sempre ha estat com l'entenem ara. La història del passeig Maristany ja és a les llibreries de la comarca i s'ha presentat aquest cap de setmana a Llanars i Camprodon.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim la carpeta esportiva parlant, en aquest cas, del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que a 5 jornades pel final està a punt de tornar a la categoria nacional. Tot i la derrota d'aquest cap de setmana contra el penúltim classificat, els olotins són primers a 5 punts del segon, l'Igualada. El pròxim compromís dels homes de Sergi Vila serà al camp del Cué, al Bordeta de Lleida.
La temporada passada, el juvenil A de la Unió Esportiva Olot militava a la segona màxima categoria estatal. Malauradament, va descendir de categoria, tornant així a preferent. Tot i quedar un punt de la salvació, els olotins van caure derrotats l'última jornada al camp del Gimnàstic Manresa, un resultat que els va fer baixar. Enguany la situació és idíl·lica. Per tornar allà on eren, els olotins van primers classificats amb 59 punts, quan resten 5 jornades per acabar la temporada. Un dels temors que tenen des de l'equip tècnic és que els seus jugadors molt joves, la pressió i els nervis els passin factura. Ho explica l'entrenador del juvenil A de l'Olot, Sergi Vila Quetxa.
Bueno, jo crec que és una mica psicològic. Futbolísticament, més informació ja no se'ls pot donar perquè treballen molt bé i també tampoc és necessari tanta informació. Jo crec que és deixar-nos anar una mica, estar més tranquils, tema psicològic, estar tranquils, jugar i tu competir com estan fent fins ara i no pensar que anem primers i que s'ha de guanyar, perquè jo crec que això passa a factura.
I és que aquesta pressió cap als jugadors ja s'està començant a notar. El juvenil A de l'Olot només ha perdut 2 partits durant tota la temporada i, curiosament, tots 2 a casa. Una a la segona jornada contra el Sabadell i l'altra aquesta última jornada contra el 14è classificat, el Sant Quirze del Vallès, per 0-2. Un partit on els del Vallès Oriental han imposat el seu físic.
Sí, jugadors de tercer any, molt de xoc, molt de segona jugada, i és complicat. Nosaltres som jugadors de primer any, segon, i bueno, juguem una altra cosa, però costa. Quan ens proposen això, ens costa una mica.
El juvenil A de l'Olot és primer classificat i té a tocar l'objectiu de retornar a la segona màxima categoria juvenil. Això sí, el camí no serà gens fàcil. Dissabte que ve, a 4:45 de la tarda, visiten un dels camps més petits de la categoria, el de l'últim classificat, el Bordeta de Lleida. Tot i estar a 5 punts del seu perseguidor, aquests 5 partits són autèntiques finals. I és que l'última jornada visiten el camp del segon, l'Igualada, un partit que depèn dels pròxims resultats, pot ser a vida o mort.
I el club tenis taula Olot jugarà l'ascens a la superdivisió i a la divisió d'honor a casa. El pavelló d'esport serà la seu de 3 de les 5 fases d'ascens que organitza la Federació Espanyola. Serà durant el cap de setmana del 20 i 21 de maig i representarà un gran esdeveniment esportiu a la ciutat amb els millors palistes del moment. Guillem Guardiola.
Les condicions del club tenis taula Olot per consolidar un any històric són cada vegada més favorables. El club jugarà la fase d'ascens a superdivisió i divisió d'honor a casa, justament l'any que l'entitat compleix els primers 40 anys de vida. La Federació Espanyola de Tenis Taula ho ha confirmat de forma oficial. El pavelló d'esports aplegarà 45 equips d'arreu de l'estat espanyol al cap de setmana del 20 i 21 de maig. El club va sol·licitar fa uns mesos jugar aquestes dues fases d'ascens a casa i va presentar una proposta que va agradar i molt a la federació. El club també acollirà la fase d'ascens a la divisió d'honor femenina. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, ha admès en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió que no serà una fita senzilla.
una fase d'ascens d'aquesta magnitud és difícil, el fet d'aconseguir-ho és difícil. Hi ha equips molt bons, hi ha equips que tenen algun estranger de molta qualitat. Llavors, com que el tema està en que en el primer enfrontament teòricament ens ha de tocar un segon o un tercer, pensem que el partit del dissabte al matí l'hauríem de tirar endavant.
La sort també tindrà un paper considerable a les fases d'ascens del primer equip a Superdivisió. El sorteig per conèixer els encreuaments de les fases d'ascens es farà al mateix pavelló d'esports el divendres 19 de maig a les 8 del vespre. Fins que aquest cap de setmana, marcat en vermell el calendari, no arribi, però, els jugadors encara han de jugar els últims dos partits a casa, això sí, amb el lideratge de la Divisió d'Honor assegurat.
Conscients del que hi ha, del que ens hi juguem, de l'il·lusió que hi vam posar-hi des del minut 1. Nosaltres, com molt bé has dit, a començament de temporada vam posar que l'objectiu era intentar l'ascens de divisió d'honor a superdivisió, i a més sabíem que teníem moltes possibilitats que el segon equip fes una molt bona temporada, com així ho està demostrant.
La lliga regular acabarà a finals d'abril. Els jugadors del club d'Ens Taula Olot tindran una vintena de dies per preparar unes històriques fases d'ascens a la màxima categoria del tenis taula espanyol.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 18 d'abril de 2023. Més informació als butlletins horaris i, com sempre, l'informatiu vespre de les 7. I per seguir l'actualitat minut a minut, al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.